minuts que passen de les 12 del matí. Seguim en directe aquí al Matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que a aquesta hora, cada 15 dies, ens preparem per descobrir els diversos aspectes que conformen el sector musical. I ho fem de la mà de l'Uri Francisco, que ens hi dona un cop de mà. Uri, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
Avui de gira amb qui, Uri?
Doncs després d'haver fet un tour amb un cantautor com en Pol Fuentes i amb un músic d'estudi tan creatiu com en Jordi Bastida, avui és el torn d'una espècie que, sota el meu criteri, es troba en perill d'extinció. Carreguem els bàrtols a la furgoneta, que avui marxem de gira amb el crític musical Jordi Garrigós.
Garrigós, què tal? Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Mira, hem començat així donant-nos la mà, eh?
Exacte.
Quan hem entrat.
Com ens saludem, donant-nos la mà?
Sí, ha estat com estrany, no, Jordi? Perquè dèiem, ens hem de fer, no? Ens hem, com el cap també, l'hem acotat. Vull dir que ja no sabem ni com ens hem de saludar. Si féssim clars als Beatles, clar. Per aquells que no conegueu en Jordi Garrigós, ell és periodista, és crític musical al diari Ara i també a RAC1, però, com és de costum, Uri, sisplau, ens l'has de presentar com cal.
I tant. Mestre Matosses, sisplau. Una mica de música d'antes per ambientar aquesta biografia no autoritzada. És un retrat aproximat del convidat amb una sèrie d'informació que, si no n'è vera, ben trobata, vol dir que me n'invento una gran part. Val a dir que tens dret a rèplica si alguna dada no és del tot acurada, cosa que ja t'avanço que passarà. Jordi Garrigós, periodista cultural o musical?
Cultural.
Val. Freelance, com la majoria de companys del gremi, això sí que és una pandèmia. Ha col·laborat amb mitjans com El Mundo, El País, El Time Out, Rock Deluxe, ICAT, RAC1 i actualment s'encarrega de la crítica musical de la secció cultural del diari Ara. Com tots els esquerrans, té un corrent hipercreatiu desenvolupat que bona part canalitza amb el seu grup de pop. Els... Los de Kiwis, com ho diries?
Sí, això és... Intentem no posar-li el tic.
Ah, Kiwis.
Kiwis. Sí,
els Kiwis.
Però, de fet, Kiwis. Els grups en general, Jordi, no? Beatles. O sigui,
hi ha molta gent que diu els de Beatles.
Beatles.
D'on ve, sí?
Sí, sí, sí.
Com s'ha de dir? De Beatles.
Bueno, jo, en català jo dic els Beatles.
Tu dius els Beatles, Beatles, val.
Jo he sentit els de Beatles.
Els de Beatles, encara més, no?
El de es forma part del nom. Twitter incansable, tenista aficionat, podcaster militant i culer ultraconvençut. Però, per sobretot, en Jordi és un malhomen que ja escrivia sobre música molt abans que apareguessin els primers influencers. Cuidem-lo entre tots perquè és una espècie en perill d'extinció.
Jordi, t'has quedat així, ho acceptes tot, no?
Hi ha hagut rèplica. Res.
Sí, sí, no, ha estat tot
perfecte. Correcte, Uri?
S'ha de dir que això del perill d'extinció...
favor, no?
Ens donaria per molta estona de debatre-ho, però és un perill d'extinció com a mínim dels mitjans tradicionals. Sí que hi ha noves plataformes on la gent parla i escriu i opina, bueno, escriu menys, però sí que parla i opina sobre música.
Sí.
Però no...
Però els mitjans tradicionals...
Els mitjans tradicionals és un espai que cada cop estan
a menys. Sí. Tu creus també que és de... Ara comentava també a l'Uri, la sensació amb l'arribada de les xarxes socials, dels youtubers, dels influencers... Des del punt de vista d'un prescriptor musical de tota la vida, Jordi, creus que hi ha una mena d'intrusisme laboral en aquest sentit o no?
És que més que intrusisme, crec que és un problema de crisi de sector, o sigui, de sector dins els mitjans de comunicació. En plan, hi ha un segment de la població jove que no consumeix els mitjans de comunicació tradicionals.
Sí.
Llavors, en aquest sentit, els que estan agafant, com si diguéssim, el protagonisme dins la crítica musical no són els periodistes que escriuen en aquest sector, que els joves no consumeixen, sinó que són un altre tipus de gent. I aquest tipus de gent, els pots dir que és intrusisme? No ho tinc clar. El que sí que crec és que estan en uns llocs diferents que nosaltres. Llavors, bueno, no ho sé, no ho tinc clar.
Però creus que, no sé com dir-ho, la gent que es dedica a fer això a YouTube, per exemple, té el mateix nivell de coneixement que tindria una persona que treballava als mitjans...
És que hi ha de tot, perquè, per exemple, hi ha aquell noi, és que no recordo com es diu, aquell noi que va fer l'anàlisi del disc de Rosalía...
Sí. Quan...
Jaime Altozano.
Aquell tio en sap 80.000 vegades més de música que jo, per exemple, i és un youtuber. Vull dir que depèn, vull dir, al final que compta si el producte és bo o no és bo, no? I hi haurà bona gent escrivint de música i mala gent escrivint de música a mitjans, i hi haurà bona gent que parla de música a YouTube i mala.
Jordi, i és pel que tu deies, no? Que ara els mitjans tradicionals doncs no comptin tant, diguéssim, amb aquests prescriptors.
Bueno, és que si no tenen un públic que el consumeixi, no els interessa.
No els interessa.
No els interessa parlar-ne. A nosaltres, bueno, al diari ara, per exemple, jo crec que hi ha... ens passa una cosa, que és que hi ha un cert tipus de músic molt jove al qual no arribem. És una conversa que tenim sovint amb el meu cap, amb el Xavi Cervantes.
Sí.
No arribem a un cert tipus de músic molt jove que després un dia te n'adones que té milions i milions de reproduccions a YouTube i ens ha passat per sobre. És perquè el públic que escolta aquesta persona i aquesta gent i els canals pels quals s'està promocionant, els periodistes de sempre, de tota la vida, convencionals, ens ha passat de llarg. Ens hi trobem quasi cada dia.
I per què creus que ha passat això? Perquè, no? Aquesta poca connexió.
Crec que és una qüestió generacional i de com els mitjans de comunicació han sabut adaptar-se a les noves realitats.
Yeah.
I això és culpa dels periodistes i dels mitjans, de les redaccions, a tot arreu.
Va, te la robo aquesta. És que a mi m'interessa això. Què es necessita per ser un bon crític?
Què es necessita? Jo ho vaig aprendre una mica tard, però crec que no tenir prejudicis és el més important. Quan es va parlar de l'obra d'algú, és important anar allà, anar a fer-ho amb el més net possible, perquè després, primer que tothom li dedica moltes hores a això, i és la seva vida, i tu no tens per què destripar ningú, i després perquè realment et trobes amb que hi ha molta gent que li agrada allò. Llavors tu no ets ningú per dir que això no està bé. Tu ets algú per dir, a nivell privat, que t'agrada o que no t'agrada. Però quan tu escrius sobre una obra artística concreta, crec que has d'intentar treure tot el que tu pensis que és objectiu sobre aquest grup i explicar les coses com són. A mi és una cosa que em passa molt a concerts. Jo crec que el 80-85% de concerts als que vaig no són de grups que no m'agraden. I em passava molt al principi el diari que jo pensava... Ja veuràs, avui t'estriparé aquesta penya. Vull dir, faré un text superdivertit, diré que són horrorosos... Sí. I després arribava allà i em trobava a 20.000 persones...
Que el segueixen.
Que el segueixen, no? I que jo és la música de la seva vida. Sí. I jo pensava, qui ets tu? Panoli, per dir-los que això és una...
Clar,
entre cometes, una merda.
Clar.
Vull dir, no ets ningú.
Ja, no, és complicat, perquè clar. És el punt aquest de... Ostres, jo haig
de
seguir...
Has de ser hiperobjectiu sí. I descriptiu.
Clar, tu sí que pots dir que una música, doncs, per què no t'agrada, doncs, ho pots intentar...
Ho argumentes.
Sí, en plan...
No, Jordi, sí. De dir, doncs això a mi no m'agrada per aquest motiu.
Sí, ara, per exemple, poso un exemple, aquesta escena que hi ha ara de música catalana amb tantes trompetes i tal, etcètera. Tot, hi ha 10.000 grups iguals. No, doncs tu, quan vas a un concert, pots dir-ho, això. Hòstia, tu, doncs ja aquesta escena és una mica anodina, repetitiva, etcètera. Però tu, allò que estan fent en aquell moment, aquell concert, ho estan tocant bé, les cançons sí, sí. Són objectivament bones, vull dir, llavors, tu pots dir, doncs, que es repeteix més que l'ai, al final... No, però no pots dir que és una merda, perquè no ho és.
I, de fet, al contrari, vull dir, Jordi, quan tu vas ja a un concert que dius, ostres, a mi, aquest és el grup de la meva vida, m'encanten, saps? Mm-hmm. I de cop i volta no fan una bona actuació.
Bueno, perquè pot ser que sigui una mica avorrit o que no es colleixin bé els setlis. Hi ha una cosa que també passa, que és una cosa que em passa sempre amb la meva mare, que és que sempre em pregunta com han tocat. Ara ja no m'ho pregunta tant, però abans em pregunta com han tocat, i els deia, han tocat bé. Perquè sempre els concerts que vas a cobrir per un diari són concerts al Palau Sant Jordi, etc., que sempre toquen molt bé.
Clar.
Vull dir, el problema no és de que toquin bé o malament, el problema és, doncs, de feeling amb el públic, de com han escollit la llista de cançons, no? Vull dir, són diversos factors, moltes vegades ambientals, que condicionen molt una crònica. No si toquen bé, perquè tots toquen bé, tothom toca molt bé.
Ja. Yeah.
Home, tothom toca molt bé... Has de dir que aquests grups que parlaves abans de les trompetes, jo havia tocat amb compartit escenari amb Charango, que és un dels principals exponents d'aquest gènere, i és veritat que toquen molt bé. Hi ha Oques Grasses, que també són molt bons músics, vull dir que realment hi ha un nivell bastant elevat últimament a Catalunya, i sent una escena que personalment no és que m'agradi especialment, és veritat que toquen molt bé. Però tornem a lo teu, va. En quin moment de la vida decideixes que vols ser crític musical?
Ostres, no tinc ni la més remota idea.
No?
Quan, no.
No tens referents, allò de dir, ostres, llegit crítiques que m'agraden molt?
Sí, jo llegia tota la vida el Popular Uno, el Rock Deluxe, etc. El que sí que recordo és que jo començo a fer crítiques parlant de rock, doncs deu fer 20 anys, aproximadament, i apareixo una mica per casualitat allà. I a partir d'aquí començo. Després obro vam obrir un blog de música, es deia Gent Normal, sí, que vam estar quasi 10 anys i va tenir bon recorregut.
Sí, sí.
I de sobte m'hi vaig trobar. No és una cosa vocacional. Sí que el periodisme és vocacional, el fet d'escriure sobre música no ho va ser.
Per cert, Jordi, ara que deies que m'ha fet ressonar, la paraula crítica, què ha de tenir una bona crítica per no ser crítica, sinó ser una crítica constructiva? No sé si m'entens, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que la intenció ha de ser d'explicar el que està passant i de no destruir a ningú ni elevar amb excés a ningú, sinó ser el màxim objectiu possible i aportar elements de debat i... No ho sé, crec que les coses... Crec que ja no està gaire de moda la crítica destructiva, que abans ho estava molt.
I... Menja Twitter.
Menja Twitter, no.
I per què creus que ha passat aquesta moda de la crítica destructiva? Menja Twitter, però...
Bueno, crec que és una mica això que parlàvem, que la gent fa les coses bastant, bastant bé en general. I crec que ja, no sé si és que ja no hi ha ganes de llegir coses dolentes, no ho sé, no tinc ni idea per què. Però sí que és veritat que en teoria... Vull dir que tu quan vas als jocs la gent fa les coses bé, els discos estan ben gravats. Sí. Vull dir, un disco, per exemple, una crítica d'un disc que no tingui una bona producció, és molt estrany trobar-ne. N'hi ha, eh? I te'n podria dir d'algun grup que està sonant molt ara aquí que no té una bona producció, per exemple.
Com per exemple, Jordi?
Doncs mira, la Ludwig Band, que és un grup que està sonant bastant.
Molt.
Ludwig Band és un grup que crec que el disco està xulo, que tenen cançons que estan molt guais, melodies molt xules, tal, però... És una producció pues, que no destaca gaire, per dir-ho. Suaument.
Suaument. Escolta, posem música, perquè, clar, vinga. Aquí de gira ens agrada, no, Uri? Escoltar música, sens dubte. I dels Beatles, ara passem a la cançó que et va marcar, Jordi, l'adolescència. Mm-hmm. És The Message de Nas. Fake dog, no love, you get the slug, CB4, gusto, your luck low, I didn't know till I was drunk though, you freak niggas played out, get fucked and ate out, prostitute turned bitch, I got the gauge out, 96 ways I made out, Montana way, the good F-E-L-L-A, verbal AK spray, dip the tattoo, jump out the range, empty out the ashtray, a glass of Zay, making mad cashes, play red dot plots, murder schemes, 32 shotguns, regulate with my thun, 17 rocks, gleam for one ring, you let me let y'all niggas know one thing, that's one life, one love, so there could only be one king. The highlights of living, Vegas style, roll dice and linen, and terror spinning on millenniums, 20G bets, I'm winning them, threats, I'm sending them, Lex with TV sets the minimum, ill sex, adrenaline, party with villains, a case of demisec to chase the Henny, wet any click, with the semi-tech who want it, diamonds are flaunting, chicken heads flock, I lace them, fried royal with basil, taste them, cracking legs way out of formation, it's horizontal how I have them, fucking me in the Benz wagon, can it be vanity? Clar, del pop dels anys 60, dels Beatles, del hip-hop dels 90, realment, Jordi, podem dir que un crític musical ha de tenir la ment com molt oberta.
És que quan l'Uri em va preguntar una cançó d'adolescència vaig dubtar molt, perquè crec que l'adolescència és el moment, i crec que més que aquest cap de setmana s'ha debatut sobre això, perquè ha sortit un article...
Mira, n'hem parlat aquest matí.
Exacte.
Sí.
Doncs jo he estat pensant molt sobre això, i crec...
De fet, la música als 14 anys, no?, que et
sí,
marca
sí,
en aquest
mi,
punt.
Jo, durant els 14 anys, 14, 15, 16, és quan descobreixo el pop britànic que ens va al·lucinar tots, el Britpop, just aquell moment, o el hardcore melòdic, quan entra en el mainstream, els grups com Green Day o NoFX, tal. Però sí que arriba un moment, amb 17 anys, que descobreixo el rap, i a mi em canvia la vida. Estic 5 o 6 anys que només escolto... hip-hop. Això és una cosa, és una eina, és un gènere que m'ha donat moltes eines per analitzar la cultura popular d'ara, que està molt basada en la música rap. Per tant, agraeixo molt haver fet aquests
però
anys.
Jo entenc que era una empresa difícil, perquè és que si a mi em demanes triar una cançó de la meva adolescència... No podria.
Però això ens hem així, no?
Sí, però també hi ha Jamiroquai. És que clar... Sí, acabaré dient res aquests demà així, però bueno. Hi haurà algun estil, algun grup que no pots ni veure en pintura?
Ostres, sí.
Has fet alguna crítica així ferotge?
No, sí.
Sí, però fa anys, potser, no?
Fa anys, sí. Vaig escriure del Father John Misty, deu fer 7 o 8 anys, vaig dir que semblava una música d'un fil... Semblava un fil musical d'un dentista a Williamsburg, me'n recordo aquesta frase.
I et vas empenedir?
Molt acotat.
No, no em vaig empenedir. No, perquè després estava argumentat.
Val, és el que deia,
estava ben
argumentat,
no? No era destructiu, això era un acudit, al final.
I tu recordes la teva primera crítica?
No, però recordo crítica... Sí que recordo la primera Lara, perquè va ser complicada. Era una Rihanna al Palau Sant Jordi, i era la meva primera crítica en directe. Això vol dir estar escrivint l'article al diari i tancant-ho quan es tanca el concert a les 11 de la nit. I era portada al diari. Estava molt nerviós aquell dia. Sí. I no la vull tornar a rellegir mai més.
Per què?
No les tornes a llegir?
No, sí, normalment...
Aquella,
sí,
aquella.
No, aquella no la vull tornar.
No.
Jo crec que deu ser un drama, no sé, potser... No sé, potser la torno a llegir.
Segueixes treballant allà, vull dir que...
Sí, no em van fer fora després d'aquí.
Per cert, ara preguntarem, com portes tu les crítiques? Uh-huh. Perquè, clar, tu també pots rebre, no?, crítiques, ara ho deies, amb els kiwis, sí. Però quin ha estat per tu, diguéssim, a nivell personal, l'entrevista més important que has fet fins ara?
Entrevista?
Sí.
Ostres.
Saps d'aquelles entrevistes musicals que dius, ostres, no m'ho esperava, però...
Per exemple, els DXX em van semblar uns tios magnífics i em van caure molt bé per ser estrelles mundials.
Mira, tenim cançó ja per tancar el programa, José, apunta, perquè estic totalment a favor...
És que van ser majíssims, no m'ho esperava gens.
No t'ho esperaves?
No, perquè no ho sé, pensava que serien com, que anirien com molt de sobrats, tal, i van ser supersimpàtics. DXX em sembla un bon nom.
Aquesta és una gran pregunta també de... gent que entrevistes amb moltes ganes i que et decep, o al contrari, en el cas del contrari, és DSX, però algú que haguessis entrevistat que dius, ostres, em moria de ganes i em va caure als peus.
Ostres, no ho sé.
O traslladat a un directe, per exemple.
Bueno, sí que... Sí que tinc una, el Lee Scratch Perry.
Home, però clar...
Que és que, clar, el Lee Scratch Perry és un... Bueno, és un músic productor de música d'app i reggae, va ser productor dels discos del Bob Marley, diria. Va morir fa un parell o tres anys. I el vaig entrevistar una vegada quan jo treballava a Time Out i ell estava en un hotel de Suïssa i era un senyor molt gran i que consumia marihuana a tones
i
el vaig trucar un dia, un dimecres a les 8 de la nit a Suïssa i aquell senyor no es va enterar absolutament de cap de les preguntes que li vaig fer. Llavors, em va respondre tot, em responia amb monosíl·labs o amb somriures d'aquests amb idioma jamaicà, amb aquest to jamaicà.
I com ho aixeques, això?
No ho aixeques. Llavors, després, a l'hora de fer l'article, això era per l'article de Time Out, a més era una obertura, vaig utilitzar les meves preguntes com a semirespost... Bueno, vaig haver de fer jocs literaris.
Potser aquesta és l'entrevista que més has patit.
Més caòtica, segur.
Que més has patit.
Després, una amb la Joan Baez també va ser bastant caòtica. Jo crec que amb la gent gran,
perquè,
així per telèfon... Que aquesta no ens estava mantenent per culpa de la cobertura. I va haver-hi un moment que parlàvem sobre persones claus de la seva carrera i ella m'estava repetint tota l'estona que era el Bob Dylan, que era clarament el Bob Dylan, clar, és la Joan Baez. Però jo no entenia, no ho estava entenent. Per temes de cobertura jo no entenia. Jo pensava, però què m'està dient aquesta senyora? I al final la tia em va dir, tio, el Bob Dylan. I jo com, vale, clar, perdó. Vull dir, a vegades coses també de... A les circumstàncies.
Estem parlant amb el Jordi Garrigós, però és que ara tenim ganes de parlar dels kiwis.
Clar.
A veure com sonen els kiwis.
Et sembla que aprofundim una mica en aquesta faceta teva.
Bueno, quin remei.
Quina opinió et mereixen els crítics? Ara que ho has de patir.
Arribat el moment, Jordi.
Mira, doncs us diré la veritat.
Tu davant la crítica.
Us diré totalment la veritat. Porto molt pitjor la crítica al...
Fer-la?
No, porto molt pitjor que em facin crítica als escrits, que no com a música.
Ah.
Perquè jo... Això de la música és un hobby que tinc amb uns amics i que... Sí, que quan podem fer concerts i fem un disc i... I l'Uri ho sap, que jo no toco gaire bé la guitarra, que
sí, que toques bé,
em defenso el mínim i que canto com puc i i que això és una cosa, és un absolut hobby. I, bueno, ningú ens ha criticat molt obertament perquè tampoc ens ha escoltat moltíssima gent. Llavors, doncs per tu ve la crítica del grup. Molt millor que la crítica quan em deixen un comentari dolent al Twitter o al diari. Això sí que ho porto fatal.
I quants concerts pots veure al llarg de l'any, Jordi, per la teva feina?
Doncs depèn, perquè he sigut pare aquest últim any. Ara ho pensava, que fa molt temps que no faig una crònica. L'última crec que va ser a Rosalia, que va ser a finals de juliol, i la propera serà aquest dissabte, que hi ha Antonia Font. Vull dir que m'he passat ara 2 mesos sense fer, però vaig fer, clar, sí que vaig fer Primavera Sound i Sona, etc. No ho sé quants en puc fer. És que depèn del... Si a un festival en fas moltes.
Clar.
No conto, més de 20, segurament.
Més de 20?
O 20.
Però el més de 20, a l'any, al mes? O
No, a l'any. A l'any. Sí, sí. Tu has de pensar que...
Més de 20, clar, hauries de marxar fora, perquè tant de bo es fessin tants concerts, no? Però, si bueno, penses, aquí en fan, sí, també, no? Poden sortir,
perquè...
sí.
No, si ho penses, aquí cada setmana al Palau Sant Jordi hi ha
concerts, sí, no?
Aquesta setmana hi havia un Izal sold out, vull dir... Ah,
sí, sí.
Hi havia la Fira Mediterrània a Manresa, vull dir, cada setmana hi ha...
Ja, sí,
i moltes vegades ni ens adonem, és el que dèiem abans de la nova generació, que de sobte hi ha un grup de K-pop
que surt,
japonès,
no?
Que toca el Sant Jordi, sí. i van esgotar entrades fa un any, i clar, és que nosaltres, és el que t'explicava, és que ni ens arriba, com aquí diu.
No dones abast.
No.
I discos? Perquè clar, una cosa són concerts, però també has de fer crítiques de discs. Quants en pots arribar a escoltar?
Molts. Pràcticament cada dia n'escolto algun, i si no és nou...
Algun?
Sí.
De dalt a baix?
Depèn, també depèn del nivell de feina que tingui, si me l'escolto més atentament o menys.
Ara ens ha cridat l'atenció, Jordi, el tema de... Mira, per aquí ha passat la Júlia Colom fa uns dies, que actuava la Mercè, la Rigoberta, que esperem que passi algun dia, però que el divendres passat...
Ara tindrà temps lliure, que igual.
Ara tindrà, sí, tens raó, no?, quan acabi aquesta gira. Sí. Però es porta, no sé si tu tens aquesta percepció, el fet de no tenir un disc propi, no?, i anar de gira, no?, com han fet elles... que fins i tot la Júlia Colom ens deia que tenia, ella trobava que tenia fins i tot un punt de romanticisme, no?, el fet de presentar les cançons sense tenir encara, no?, aquest disc.
O treure EPs, per exemple, no?
Sí.
Però és que això, jo crec que també estic semblant un senyor tota l'estona, però sí que és veritat que és el canvi de tendència. És que la Rigoberta Bandini ha tret un disc ara i l'ha tret, suposo que per justificar una mica aquesta gira, però la Rigoberta Bandini no necessitava treure cap disc.
No tenia necessitat,
no? No tenen cap. I mira, jo me'n recordo, el que dèiem abans de les entrevistes, una noia que em va caure molt bé quan la vaig entrevistar per primera vegada, que va ser la Batgial, que era una nena, que vaig quedar amb ella a una terrassa i vaig pensar que estic fent entrevistant a aquesta nena de 16 anys.
Sí.
I li vaig preguntar per fer un disc i em va dir, un disc? Per què? Això fa molts anys, fa també 6 o 7 anys. Em va dir, un disc? Però per què hauria de fer un disc? No els interessa en absolut fer un disc. No el necessiten. Vull dir, han canviat els hàbits.
A mi em costa d'entendre, perquè d'alguna manera el disc és com una mica el... Bueno, almenys és un recull de cançons. Com funciona això? Es van traient singles així una mica al tuntun? I
sí, llavors... sí, és absolutament al tuntun. És absolutament al tuntun. El tema conceptual, evidentment, ja no serveix per res. El tio d'Extremoduro fa un disc... Aquest tipus de gent que fa discos conceptuals ara.
Bueno, de fet, els Fangoria també, que no van traient single cada 2 mesos.
És que,
no sé si
és que,
no?
És que ara funciona aquest... una mica així. El que importa són els clics, no tant la venda.
O sigui, la idea és que tu no cremes el disc, sinó que vas traient cançó per cançó per anar tenint, generant
informació. Ah, tu has d'estar tot el dia...
A les xarxes dia, i...
És que és el que dèiem, és que Rigoberta Bandini ha aconseguit arribar a l'èxit fent 6 cançons d'èxit. En realitat n'ha fet 6 d'èxit i 4 que no n'han tingut tant, però si sumes amb 2 anys, vull dir, no li ha calgut fer un disc.
I com analitzes el fenomen Rigoberta Bandini, no? Com deies tu, no?, que va començar aquesta anada gira, entre cometes, concerts, no?, perquè feia concerts, no?, la Rigoberta,
sí,
amb 6 cançons, com omples un concert, no?, i després de mica en mica s'ha anat com engreixant tot el repertori.
Clar, jo crec que ja al principi va tenir problemes. Jo ets de dir que no l'he vist mai a la Rigoberta Bandini.
No l'has vist mai en directe?
No, no l'he vist, no l'he vist.
Per què?
Bueno, perquè va coincidir que ja va sortir en pandèmia. Després, mai havia presentat com a tal a Barcelona. Ara ho farà, que presentarà un disc, i ara suposo que es cobrirà el diari. Però crec que va fer algun concert a estiu del Primavera Sound, no sé què. I, vull dir que n'hi havia un cada nit i no es va cobrir. I després, al Primavera va coincidir, me'n recordo, amb la Courtney Barnett i no la vaig cobrir. I coincidia també amb la Lorde, vull dir, allò que per circumstàncies no l'he vist. Com entenc el fenomen? Crec que s'ha pogut capitalitzar diversos temes que estan candents avui, com el feminisme o la maternitat, etc., amb cançons clarament resultones, amb bones tornades, que es poden ballar, que es poden cantar amb la persona que tens al costat. Vull dir, és una fórmula pop que s'ha fet moltes vegades i ja l'ha fet bé. Vull dir.
Mira, Jordi, dels Beatles que et van marcar la infantesa, el hip-hop de Nas que et va marcar l'adolescència, mm-hmm. Ara passem, si et sembla, a l'edat adulta, mm-hmm. amb els Teenage Fan Club. Recollir avui de gira amb l'Uri, de la mà de l'Uri Francisco, avui amb el Jordi Garrigós. Estem encantats. És el teu grup preferit?
Teenage Fan Club, sí. I tothom del
quantes
meu voltant.
Quantes vegades l'has
vist? Soc molt pesat. Vull dir, els he vist moltes vegades, m'he anat a fora a veure'ls. Pels meus 40 anys em van enviar una felicitació del baixista del grup.
Ah, sí? Ostres.
I el Gerald Love. Els he portat de concert aquí, he anat de gira amb uns taloners amb ells, vull dir, seguint-los. Sí, sí. Bastant boig.
Per tant, és el grup referent, eh?
Vull dir, aquests tios estan a punt de demanar en ordre d'allunyament directament. No em deixaran entrar a Escòcia.
Ara que parlàvem del Twitter, tu que vius bastant connectat a Twitter, recordaràs la polèmica entre Lluís Llach i Alice?
Mm-hmm.
Sí. Sobre què és i què no és cultura catalana.
Mans de la cara, del sí. Jordi Garrigós, ara mateix.
Bueno, la recordem. Sí. Lluís Llach va tenir una polèmica amb el producte de Setangana sobre què és i què no és cultura catalana arrel de la publicació de la cançó d'Alice anomenada Què passa, nen? Per tu, què ha de tenir una obra artística per ser definida com a cultura catalana?
Per mi, que estigui fet aquí i que la faci algú d'aquí.
És indiferent l'idioma?
Per mi, sí. Vull dir, el que no puc pretendre és que un amic meu que ha nascut aquí i que ha fet una cançó en anglès, com els Mendes, sí. No es considera cultura d'aquí. Què vol dir que no és cultura d'aquí? Un tio que ha viscut aquí tota la vida, o un escriptor que ha fet una novel·la aquí, que és de Barcelona de sempre i que fa una novel·la sobre Barcelona, com el Mercè, com el Mendoza, o com el Miqui Atero, com el Quico Mates, igual. Mm. Que facin cultura d'aquí. I
estic d'acord, jo,
Vull dir, és que no pots dir que no és cultura aquí. No. El que sí que és veritat és que és cultura en castellà o cultura en anglès, i això no... Això, aquí jo no entro perquè sí que em sembla un debat molt complicat.
És un debat que no passaria si es parlés d'arquitectura o es parlés de... no sé, escultura.
Sí, sí, està
perquè
clar,
no hi entra l'idioma.
Evidentment que s'ha... Vull dir, la llengua de Catalunya, dels països catalans, és el català i és la llengua que... Vull dir, que s'ha de protegir enfront de les grans llengües. Però jo no li puc dir al meu amic Miqui Otero, un dels meus millors amics, que no fa cultura catalana per fer llibres en castellà. És que no li puc dir. És que aquí sóc jo per dir-li que no fa cultura, que no és cultura catalana al Miqui Otero.
No ets Lluís Llach. Ja.
Jordi, ho hem de deixar aquí. De debò que ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per deixar-nos amb tu de gira. Gràcies, Uri, també, al Jordi Garrigós, periodista i crític musical. Acabem amb Big Time, de la cantautora nord-americana Angel Olsen. Què? Encaixa,
estupenda.
No?
Sí, maquíssim.
Vinga, que vagi molt bé. Gràcies, Jordi.
Adéu.